Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Col·lapsa l'aplicació de La Meva Salut per l'elevada demanda després de la llum verda del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al passaport Covid a la restauració, als gimnasos i les residències. Montse Manent.
La mesura entra en vigor aquesta mitjanit davant la incertesa de bars, restaurants i gimnasos de com s'aplicarà. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, descarta que el passaport s'estengui a més àmbits.
Tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que ha de ser en interiors. Dos, ens diu que no podem afectar cap activitat essencial. Per tant, el treball ho és. Per tant, demanar-ho avui en dia, amb la legislació que tenim, demanar-ho per poder entrar a llocs de treball, si encara que sigui un centre de salut, no és possible. I l'altre element, que també és molt important, és que sigui acotat en el temps.
12 dones han estat assassinades enguany a Catalunya, víctimes de la violència masclista.
En el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat des de la xarxa que el govern ha doblat el pressupost dedicat a erradicar aquesta xacra.
Ho hem aconseguit. Hem doblat la partida específicament dedicada des de la nostra conselleria a l'abordatge de les violències masclistes en les seves diferents dimensions, des de la prevenció a l'atenció i a la reparació, i al mateix temps el pressupost de la conselleria també s'ha duplicat.
Perilla l'oferta de l'empresa xinesa Great Wall Motors per quedar-se a la fàbrica de Nissan.
La companyia pressiona ara l'administració catalana i espanyola per obtenir més incentius per instal·lar-se a Catalunya.
Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
La taula de reindustrialització s'ha reunit de forma extraordinària aquesta nit per valorar l'anunci i plantejar com desencallar aquesta inversió que podria suposar l'absorció de tota la plantilla que ha quedat fora de les prejubilacions, és a dir, unes 1.600 persones. Els sindicats ja han reclamat que s'estudiïn altres ofertes per la reindustrialització de la planta.
Càrregues policials en la protesta d'organitzacions estudiantils sobiranistes contra un acte de l'entitat espanyolista s'ha acabat.
Tensió a la Universitat Autònoma al final de l'acte on hi estaven convidats membres de Vox, Ciutadans i el PP. Un centenar de joves han intentat impedir-lo llançant pots de fum.
Ràdio Sabadell, Adrià Regàs.
Un grup de manifestants ha intentat trencar el cordó policial i accedir al cinema de la plaça cívica on s'havia de celebrar la xerrada. Els joves han llançat contra els Mossos pots de fum de colors i els agents han carregat contra ells pràcticament a cegues. A l'acte hi havien d'assistir alguns diputats de PP, Vox i Ciutadans com Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa i Antonio Gallego.
El Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut uneixen forces per lluitar contra la violència masclista amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes.
S'ha fet a la seu del museu amb una vintena de professionals sanitaris. La directora de l'ICS, Yolanda Lejardi, ha explicat que l'objectiu és ajudar els treballadors de la salut a comunicar-se amb les víctimes.
Hem utilitzat aquest format per fer una transició, per fer un camí a través de les obres d'art, per adquirir més coneixement en la violència masclista, alhora que per identificar situacions de risc o situacions de violència i alhora que millorar les comunicacions, les habilitats comunicatives per adreçar-nos, per acompanyar persones.
I en esports, avui és el dia de Marc Gasol, on ha d'anunciar el seu futur.
L'acte es fa a partir de 8:15 del vespre al pavelló de Fontejau, a Girona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. La perturbació a poc es va allunyant, ho farà més de cara a les properes hores i, per tant, també parlem de ruixats que cada cop seran més febles, més aïllats, però tot i així, encara durant la tarda, se'n poden produir alguns cap a les comarques del nord-est, també cap a punts de l'extrem nord del Pirineu i a la zona del massís del Port. Pot haver-hi alguna precipitació feble intermitent en aquest sector, amb una cota de neu que puntualment pot situar-se cap al voltant dels 900 metres, com dèiem, a l'àrea del massís del Port, mentre que la resta, la cota de neu, estarà situada entre els 1.000 i els 1.200 metres aproximadament. ruixats, doncs, que han d'anar minvant pel nord-est durant aquestes properes hores, vespre, nit, sobretot, i a moment de component nord, que serà més fluix que no pas el que hem tingut aquestes darreres jornades, però tot i així encara amb mar de fons i onades que poden superar el metre alçada a la meitat nord del litoral. La temperatura, de moment, sense grans canvis, baixarà més de cara als pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana, i demà s'ha reforçat de nou la tramuntana amb mala mar, que afectarà sobretot una vegada més la zona de la Costa Brava. És tot, de moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, efectivament, el trànsit a aquesta hora encara ple, encara carregat. Sense ser una tarda massa complicada, també és cert. A aquesta hora tenim les aturades més o menys habituals. D'alguns punts, una miqueta més. Sobretot, en aquest cas, parlaríem de la sortida per la C32, el tram del Prat, de Sant Boi, sobretot el Prat, amb cues, amb retencions, en direcció a Castelldefels, per una possible incidència en aquest punt. Tenim també el cinturó de litoral molt carregat, en aquest cas també de sortida, entre l'Hospitalet i Sant Joan d'Espí, sentit Martorell. De fet, les dues rondes també van molt carregades a aquesta hora, en sentit Besòs les dues, i l'entrada per la C58 i per la C33, amb retencions les dues, des de Montcada fins al Nus. D'altra banda, l'autopista AP7, tenim aturades els punts habituals, a Cerdanyola Nord, a Barberà en Sud, i també trànsit en augment a la C60, a la Roca del Vallès, en direcció a Granollers. És tot, bona tarda.
T'he dit que no em venia de gust.
Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són, no hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'aplicació del Departament de Salut està col·lapsada des d'aquest migdia davant l'elevada demanda per descarregar-se el passaport Covid.
Tot plegat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi donat llum verda al certificat per la restauració, els gimnasos i les residències. Aquesta mitjanit entra en vigor la mesura davant la incertesa dels sectors afectats de com s'aplicarà. Precisament avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que veu difícil que es pugui estendre a d'altres àmbits, com demana el comitè científic.
També avui l'Agència Europea del Medicament ha donat el vistiplau a la vacuna pels infants de 5 a 11 anys. Ara tot dependrà del govern espanyol si adopta o no aquesta nova mesura per lluitar contra la sisena onada. David Amador.
El web i l'aplicació de La Meva Salut, que permet descarregar-se el certificat verd digital, continua sense servei a hores d'ara. Aquest matí funcionava sense problemes, però arran que s'ha fet pública la decisió del TCJ ha començat a caure. Recordem que el TCJ ha avalat la implementació del passaport Covid als interiors de bars i restaurants, gimnasos, centres d'activitat física i fitness i residències geriàtriques. I també s'amplia el seu ús a teatres, cinemes, auditoris, circs, congressos, cums i fires, sempre que hi hagi servei de restauració o ballar a l'interior. La mesura que de moment tindrà una durada inicial de 2 setmanes, entrarà en vigor aquesta mitjanit. Demà divendres, per tant, tothom qui vulgui accedir a aquests recintes haurà de presentar el certificat. El tribunal considera que amb aquesta decisió s'evita un nou tancament dels sectors alhora que no es vulnera de manera greu els drets fonamentals dels ciutadans. Així ho valora el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que ha de ser en interiors. Dos, ens diu que no podem afectar cap activitat essencial. Per tant, el treball ho és. Per tant, demanar-ho avui en dia, amb la legislació que tenim, demanar-ho per poder entrar a llocs de treball, sigui encara que sigui un centre de salut o encara que sigui un centre residencial, no és possible. I l'altre element, que també és molt important, és que sigui acotat en el temps.
Tot això en el dia que l'Agència Europea de Medicaments, l'EMA, ha aprovat la vacuna de Pfizer per a nens i nenes entre 5 i 11 anys. El vaccí, desenvolupat per BioNTech i Pfizer, recordem, ja estava aprovat per a adults i nens de 12 anys cap endavant. En el cas d'infants de 5 a 11 anys, la dosi serà inferior a l'utilitzada en els més grans. Això sí, també s'administra en 2 injeccions al braç amb 3 setmanes de diferència.
Doncs a les portes de l'entrada en vigor del passaport, els bars i restaurants es preparen per aplicar la mesura, malgrat que, com dèiem, no saben encara com funcionarà. A Tarragona, els empresaris, però, consideren que el procediment serà fàcil. Si més no, accepten el certificat si això evita el tancament o noves restriccions horàries. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
Amb l'evolució de la pandèmia en línia ascendent, bars i restaurants a la ciutat temien que els tornessin a obligar a reduir el nombre de gent per taula i al recinte. És per això que veuen el certificat Covid com un mal menor. Javier Escribano és restaurador i presideix la Federació d'Hostaleria a la ciutat. Defensa que la majoria de població està vacunada i que, per tant, l'exigència del document no els restarà clients.
Por tanto, una vez abandonamos la situación ideal, pues lo menos malo, y además serviría para poder seguir abiertos con el aforo completo, es este certificado.
El propietari del restaurant Arts de Tarragona, Carles Llobet, té clar que exigir un document que acrediti la vacunació o que s'ha passat la Covid és un tràmit fàcil de fer.
Estem parlant de llegir un còdic de barres, un QR. No estem parlant de fer un test de 52 preguntes.
Pensen que permetrà reactivar els dinars i sopars d'empresa després d'un any sense fer-se per la Covid.
I pel que fa a les dades de la pandèmia i a l'espera de les xifres que fa públiques cada tarda Sanitat a Catalunya, un dia més creixen els indicadors. La xifra d'hospitalitzats s'incrementa en 50 malalts, fins als 569. D'aquests, 128 estan a l'UCI, 9 més que en la darrera actualització.
També s'ha disparat el risc de rebrot fins als 228 punts i el percentatge de proves positives sobrepassa la barrera del 5%, el límit que estableix l'OMS per poder dir que la pandèmia està sota control. A les últimes 24 hores s'han detectat més de 2.000 contagis. Per contra, la velocitat de contagi recula fins a 1,37. En paral·lel, s'han notificat 11 defuncions més que eleven la xifra total a 24.100 persones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dotze dones han estat assassinades enguany a Catalunya, víctimes de la violència masclista. En el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat des de la xarxa que el govern ha doblat el pressupost dedicat a erradicar aquesta xacra. Per la titular d'Igualtat, cal aprendre de cada mort per evitar nous casos. Maite Polo.
Millorar de forma continuada per evitar al màxim les agressions a les dones. Aquest és l'objectiu de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha vist satisfeta com s'han doblat els diners per al departament que lidera, 92 milions d'euros.
Ho hem aconseguit. Hem doblat la partida específicament dedicada des de la nostra conselleria a l'abordatge de les violències masclistes en les seves diferents dimensions, des de la prevenció a l'atenció i a la reparació, i al mateix temps el pressupost de la conselleria també s'ha duplicat.
La consellera ha explicat a la xarxa que vol dedicar més recursos per fer una estratègia de país i per arribar a tota la població, especialment als homes.
S'ha de veure com en els seus entorns quotidians poden contribuir a deslegitimar, a rebutjar aquests actes de violència quan els vegin, no?, comesos per part dels seus col·legues, dels seus amics, dels seus companys de feina, i al mateix temps fer aquest treball d'identificació de quines són aquelles conductes, aquelles actituds que estan perpetuant el masclisme de manera quotidiana.
Aquest any han augmentat a Catalunya les denúncies per violències contra les dones en relació al passat i també al 2019. Se n'han posat més d'11.000 i els Mossos han detingut 9.900 homes, dels quals 108 menors d'edat.
Doncs anem a conèixer un testimoni víctima de la violència masclista. La Meritxell va patir una brutal agressió sexual que li va provocar seqüeles que encara arrossega anys després. Ella s'autoproclama una supervivent de la violència masclista, però admet que aquell atac li va trencar la vida. Teresa Ortega.
Ha passat el temps, però la Meritxell recorda amb tot detall la violació de la que va ser víctima. La van agafar quatre homes desconeguts i se la van emportar en una furgoneta fins a un descampat.
Van abusar de mi de manera contínua i despiadada fins a altes hores de la matinada. Un darrere l'altre, recordo, a més, cadascun com era i cadascun la sensació que em provocava.
Ella s'autoproclama com a una supervivent de la violència envers les dones. Admet, però, que aquell succés li va trencar la vida.
Després d'una experiència així, et trenca la vida. Comença una vida nova per tu. Es moren les il·lusions, les expectatives ja no hi són. És com si tu fossis una altra persona.
Lamenta que en el seu dia, ja fa uns quants anys de la violació, ni a l'hospital ni al posar la denúncia, la van atendre com la situació requeria.
I en l'acte institucional fet a Barcelona per commemorar aquesta jornada s'han destacat les noves tipologies de violència masclista que inclou la legislació catalana. Es tracta de la violència vicària, la digital, la de segon ordre, l'obstetrícia i la que atempta contra els drets reproductius de les dones. Anna Ruiz.
el govern català, la delegació del govern central, l'Ajuntament de Barcelona, les diputacions i les associacions municipalistes s'han compromès en un comunicat conjunt a articular accions contra les violències masclistes contra les dones, altres formes de violència que la legislació catalana ja tipifica, com ara la violència obstètrica, la vulneració de drets sexuals i reproductius, la violència vicària, la violència digital i aquella que s'anomena de segon ordre, l'exercida contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. L'advocada Laia Serra ha posat veu al document consensuat per totes les administracions.
Cal articular i coordinar les accions necessàries contra tot aquest tipus de violències masclistes ja existents, però ara identificades i senyalades per la llei 17-2020 i dotar-nos d'instruments efectius per combatre-les.
El minut de silenci, que ha servit per començar l'acte institucional, ha seguit el Parlament i després una actuació musical del grup La Cicatriz, seguida d'una cançó del grup de Roba Estesa.
Justament, els professionals sanitaris reconeixen que la pandèmia ha fet créixer el nombre de casos de violència obstètrica a Catalunya, és a dir, la vulneració dels drets de les dones a l'hora de donar a llum als seus fills. Es tracta d'una tipologia de violència masclista que està reconeguda, com dèiem, a la llei catalana des de fa gairebé un any. Els sanitaris atribueixen a la por al virus aquest increment. Carina Vallvé.
No hi ha xifres oficials, però els professionals sanitaris admeten que durant la pandèmia són moltes les dones que han parit soles, que no han pogut rebre l'epidural, que se'ls ha fet una cesària al sospitar que eren positives de Covid-19 o a les quals se'ls ha separat dels seus nadons. Totes aquestes situacions són casos de violència obstètrica, vulneracions de drets de les dones a l'hora de donar llum, però que encara no apareixen a cap informe. Una falta de dades que invisibilitza la violència obstètrica que pateixen les dones. Helena Carreras, cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Vall d'Hebron, és una de les professionals que lamenta que en alguns hospitals s'hagin dut a terme aquestes vulneracions.
El naixement és un moment únic i, per tant, que la dona estigui sola en el moment que neix la seva criatura, em sembla que és molt dramàtic i que és totalment innecessari. Però era una època de molta por, de molt desconeixement. Hi havia molta por entre el personal sanitari també.
Des de fa gairebé un any, la llei catalana reconeix la violència obstètrica com a una tipologia de violències masclistes, però encara són moltes les dones que ni saben que són víctimes d'aquest tipus de vulneració de drets per falta de pedagogia.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Perilla l'oferta de l'empresa xinesa Great Wall Motors per quedar-se a la fàbrica de Nissan. La companyia pressiona ara l'administració catalana i espanyola per obtenir més incentius per instal·lar-se a Catalunya. L'automobilística xinesa ha estat negociant quedar-se amb la factoria de la Zona Franca, però després d'una auditoria interna asseguren ara que la inversió necessària per actualitzar-la és major que la prevista originalment. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
La taula de reindustrialització s'ha reunit de forma extraordinària aquesta nit per valorar l'anunci i plantejar com desencallar aquesta inversió que podria suposar l'absorció de tota la plantilla que ha quedat fora de les prejubilacions, és a dir, unes 1.600 persones. Els sindicats ja han reclamat que s'estudiïn altres ofertes per la reindustrialització de la planta. Escoltem els secretaris generals de Comissions Obreres i CGT a Nissan, Miguel Ángel Boiza i Javier Turrillo.
Nos cuestionaron todo el proyecto, desde los activos de Nissan, las ayudas públicas y las condiciones acordadas de los trabajadores, lo cuestionan todo y claro, las dudas que nos genera es si esto es una estrategia de negociación o que realmente no les interesa el proyecto. Como tenemos otras alternativas también a la reindustrialización, también tenemos claro que si bien nos adapta un poco como mínimo a los mínimos que marcaba el comité de empresa y aquellos mínimos que necesitaban los trabajadores, evidentemente tenemos una serie de empresas y le abriremos la puerta.
Des del comitè també asseguren que en cas de no fructificar cap acord, s'ha de seguir negociant amb les altres alternatives. La barcelonina Silence podria ocupar la factoria de Montcada i la planta de Sant Andreu podria anar a parar al hub d'electromobilitat. En cas de caure finalment la proposta de Great Wall Motors, aquestes empreses podrien passar a ocupar la planta de la Zona Franca.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Noves càrregues policials a l'Autònoma. De nou, una protesta d'organitzacions estudiantils sobiranistes contra un acte de l'entitat espanyolista s'ha acabat, ha provocat escenes de tensió a la Universitat Autònoma. A l'acte hi estaven convidats membres de Vox, Ciutadans i el PP. Un centenar de joves han intentat impedir-lo llançant pots de fum. Ràdio Sabadell, Adrià Regàs.
Un grup de manifestants ha intentat trencar el cordó policial i accedir al cinema de la plaça cívica on s'havia de celebrar la xerrada. Els joves han llançat contra els Mossos pots de fum de colors i els agents han carregat contra ells pràcticament a cegues. A l'acte hi havien d'assistir alguns diputats de PP, Vox i Ciutadans com Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa i Antonio Gallego. Els estudiants que protestaven han cridat consignes com fora feixistes de la universitat.
No marxis, Adrià, perquè encara a Sabadell el jutge ha desestimat les tres noves imputacions sol·licitades per la família d'Helena Jubany per reobrir el cas. En el cas dels dos nous sospitosos vinculats amb la Unió Excursionista de Sabadell, el magistrat de primera instància número 2 de Sabadell, Juan Díaz Villar, considera que no hi ha indicis de criminalitat que els vinculin amb l'assassinat del 2001 o fets que demostrin la seva vinculació.
Uns arguments que comparteixen el cas del tercer investigat, l'usuari d'internet que assetjava Jubany. Un escrit que també representa un nou revés per les peticions de l'acusació particular, que desestima la inclusió de quatre nous testimonis i rebutja la petició de la família d'incloure la unitat central d'homicidis dels Mossos d'Esquadra en la investigació. El germà de l'Helena, Joan Jubany, lamenta que no es deixi d'investigar a qui vol fer-ho.
Una cosa tan clara com si hi ha ganes s'investiga i si no n'hi ha, investiga. I el que estem trobant és que no n'hi ha. I que a sobre estem investigant nosaltres en lloc de la policia, que és qui ho hauria de fer, i no paren de posar-nos impediments. La veritat és que és surrealista i no ho entenem.
Díaz Villar considera que no hi ha cap raó per la no inclusió de nous elements a l'escrit de l'acusació o que no consta que s'hagi dut a terme cap col·laboració entre els dos cossos policials, tot i que la Fiscalia no s'havia oposat a aquesta petició. Una resposta judicial que aplana el camí a la prescripció d'alguns delictes el pròxim mes de març, si abans no s'aporten noves proves a la investigació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. La Guàrdia Civil investiga la fuita de diòxid de carboni a la central nuclear d'Ascó, que ha deixat un mort i tres ferits. La víctima mortal és un bomber de la brigada contra incendis de la planta que va acudir a ajudar la resta de companys. Aquest migdia s'han fet tres minuts de silenci a la central en homenatge a les víctimes. Ràdio Móra la Nova, Andrea Barceló.
Enfront la situació, anava emès un comunicat lamentant el desenllaç de l'accident. A més, manté oberta la investigació i assegura que l'incident no ha compromès la seguretat de la instal·lació ni el medi ambient. Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre, per la seva part, donen tot el seu suport a la família i l'entorn del bomber. Miquel Àngel Ribes, alcalde d'Ascó, ha aprofitat per tranquil·litzar la població sobre l'inexistent perill radiològic.
No té cap tipus d'afectació a nivell radiològic. No? I ha sigut un accident més de tipus industrial i per tant, doncs, no té afectació a la població, no té cap tipus d'activació del pla Penta.
La UGT també s'ha pronunciat i, a més de lamentar la mort del treballador, exigeix aplicar les mesures necessàries per garantir la seguretat laboral dels treballadors i demana formació continuada a tot el personal en prevenció de riscos.
El 25N també és protagonista avui de l'Espai Cultural. El Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut han unit forces per lluitar contra la violència masclista amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes. S'ha fet a la seu del museu amb una vintena de professionals sanitaris. L'objectiu és ajudar els treballadors de la salut a comunicar-se amb les víctimes. David Navarro.
Durant el taller, els professionals sanitaris recorren el museu alhora que una monitora els guia per les diferents formes de comunicació que fa servir l'art. D'aquesta manera, segons ha explicat la directora de l'ICS, Yolanda Lihardi, els professionals aprenen a evitar les interferències comunicatives que provoca la violència masclista i que eviten que les víctimes s'expliquin de manera entenedora.
Hem utilitzat aquest format per fer una transició, per fer un camí a través de les obres d'art per adquirir més coneixement en la violència masclista, alhora que per identificar situacions de risc o situacions de violència i alhora que millorar les comunicacions, les habilitats comunicatives per adreçar-nos, per acompanyar aquestes persones.
El taller s'ha fet coincidint amb el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, però anteriorment s'havia realitzat al Centre d'Art La Panera de Lleida, el Museu d'Art Modern de Tarragona i el Museu de l'Empordà de Figueres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui és el dia de Marc Gasol. El pivot de Sant Boi de Llobregat ha convocat una roda de premsa per anunciar el seu futur. Un acte que es farà en uns minuts al pavelló de Fontejau, a Girona. Recordem que des de fa setmanes s'ha vinculat al futur del mitjà dels Gasol al Bàsquet Girona, equip de la Lliga L'Esport, club del que n'és el president. Avui sabrem oficialment si als 36 anys Marc Gasol torna als parquets i ho fa a la segona categoria del bàsquet estatal després de brillar a l'NBA. D'altra banda, avui s'ha presentat la temporada d'hivern per aquest curs per part de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern conjuntament amb l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya. Les nevades caigudes en les darreres hores fan preveure una bona temporada de neu. La secretària d'Esports del govern català, Anna Caula, ha assegurat a l'enjoc de la xarxa que l'esquí és un altre exemple com l'esport combat la Covid.
Sí, sí, jo crec que un dia molt important, no? Demà és el tret de sortida perquè aquest cap de setmana, doncs, aquestes estacions ja es puguin posar en funcionament. Com dèiem, al final l'esport és la unió, no? Les sinergies de moltes, de molts agents diferents, i en aquest cas, no? És aquest, aquesta part, potser diguéssim, positiva, no? De la sortida de la Covid, que la gent ha entès que cal incorporar l'activitat física, l'activitat a l'aire lliure, perquè la nostra salut física i emocional ens requereix d'aquests estímuls, i aquí tenim l'esquí.
Declaracions, les paraules d'Anna Caula, avui protagonista a l'enjoc de la xarxa. Destaquem també que tot està preparat per a la quarta edició del Catalunya Stars de patinatge, complirà el pavelló de Girona Fontejau. El gran espectacle, que es podrà seguir en directe a les televisions locals i en streaming a Xala, és aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. Reunirà les 30 millors actuacions del patinatge artístic català. Llorenç Álvarez, campió del món de solo dance, serà, per exemple, el capità de l'equip groc. I destaquem també que des d'avui fins diumenge es disputa a Mallorca el Campionat d'Espanya en piscina de 25 metres amb destacada presència catalana.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El concert per a violí de Brahms és un dels més emblemàtics de la història de la música. El 26 i 27 de novembre, a l'Auditori, estarà als faristols de l'orquestra OBC, que l'interpretarà amb la violinista Alexandra Kononova.
Sota la direcció de Ruth Reinhardt, també sonarà la colossal sinfonia número 7 de Dvorak.
Entrades a la venda a auditori.cat.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
Terra de poetes. Joan Gimeno, Rapsoda.
Déu. Fins a buidar-se en un moment de goig, fins a saber que pot interpretar-se dins un temps que no cal localitzar, fins a sentir el plaer d'aquest buidar-se en àmbits coneguts i repetits sense que els canvis puguin entristir-nos, buscant plaer el lloc on el sofriment fou prou intens per singularitzar-se, fins a sentir el sentit d'aquest buidar-se, perquè un altre li dona. Sé que vull sortir a buscar-me i no ho faig perquè algú m'està vivint en uns actes que em plau endevinar, i és això l'alegria. Prendré el telèfon i sentiré un eco. Prendré el retrat i sentiré l'aroma i la frescor del paisatge del fons. provaré d'explicar per què una imatge tan diferent de mi pot explicar-me i em reconeixeré tocant els llavis. Feliu Formosa, de Semblança.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Col·lapsa l'aplicació de La Meva Salut per l'elevada demanda després de la llum verda del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al passaport Covid a la restauració, als gimnasos i les residències. Montse Manent.
La mesura entra en vigor aquesta mitjanit davant la incertesa de bars, restaurants i gimnasos de com s'aplicarà. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, descarta que el passaport s'estengui a més àmbits.
Tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que ha de ser en interiors. Dos, ens diu que no podem afectar cap activitat essencial. Per tant, el treball ho és. Per tant, demanar-ho avui en dia, amb la legislació que tenim, demanar-ho per poder entrar a llocs de treball, sigui encara que sigui un centre de salut, no és possible. I l'altre element, que també és molt important, és que sigui acotat en el temps.
12 dones han estat assassinades enguany a Catalunya, víctimes de la violència masclista.
En el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat des de la xarxa que el govern ha doblat el pressupost dedicat a erradicar aquesta xacra.
Ho hem aconseguit. Hem doblat la partida específicament dedicada des de la nostra conselleria a l'abordatge de les violències masclistes en les seves diferents dimensions, des de la prevenció a l'atenció i a la reparació, i al mateix temps el pressupost de la conselleria també s'ha duplicat.
Perilla l'oferta de l'empresa xinesa Great Wall Motors per quedar-se a la fàbrica de Nissan.
La companyia pressiona ara l'administració catalana i espanyola per obtenir més incentius per instal·lar-se a Catalunya.
Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
La taula de reindustrialització s'ha reunit de forma extraordinària aquesta nit per valorar l'anunci i plantejar com desencallar aquesta inversió que podria suposar l'absorció de tota la plantilla que ha quedat fora de les prejubilacions, és a dir, unes 1.600 persones. Els sindicats ja han reclamat que s'estudiïn altres ofertes per la reindustrialització de la planta.
L'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, presenta la seva renúncia a l'alcaldia i a la seva acta de regidor.
Segons diu, aquesta decisió l'ha pres per motius personals i familiars. Així ho ha declarat a la roda de premsa organitzada d'urgència aquest migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Malgrat.
Ona Malgrat, Melina Morilla.
Joan Mercader ha volgut agrair la feina feta per tots els regidors i la confiança que els malgratencs i les malgratenques han dipositat en ell al llarg d'aquests anys.
En aquesta roda de premsa, doncs, que s'ha convocat de forma urgent per tal de comunicar-vos que després de 10 anys i mig avui anuncio el final de la meva etapa política.
El Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut uneixen forces per lluitar contra la violència masclista amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes.
S'ha fet a la seu del museu amb una vintena de professionals sanitaris. La directora de l'ICS, Yolanda Alejardi, ha explicat que l'objectiu és ajudar els treballadors de la salut a comunicar-se amb les víctimes.
Hem utilitzat aquest format per fer una transició, per fer un camí a través de les obres d'art, per adquirir més coneixement en la violència masclista, alhora que per identificar situacions de risc o situacions de violència i alhora que millorar les comunicacions, les habilitats comunicatives per adreçar-nos, per acompanyar aquestes persones.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. La perturbació a poc es va allunyant, ho farà més de cara a les properes hores i, per tant, també parlem de ruixats que cada cop seran més febles, més aïllats, però tot i així, encara durant la tarda se'n poden produir alguns cap a les comarques del nord-est, també cap a punts de l'extrem nord del Pirineu i a la zona del massís del Port. Pot haver-hi alguna precipitació feble intermitent en aquest sector, amb una cota de neu que puntualment pot situar-se cap al voltant dels 900 metres, com dèiem, a l'àrea del massís del Port, mentre que la resta, la cota de neu estarà situada entre entre els 1.000 i els 1.200 metres aproximadament. Ruixats, doncs, que han d'anar minvant pel nord-est durant aquestes properes hores, vespre, nit, sobretot, i en moment de component nord, que serà més fluix que no pas el que hem tingut aquestes darreres jornades, però tot i així encara amb mar de fons i onades que poden superar el metre alçada a la meitat nord del litoral. La temperatura, de moment, sense grans canvis, baixarà més de cara als pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana, i demà s'ha reforçat de nou la tramuntana amb mala mar, que afectarà sobretot una vegada més la zona de la Costa Brava. És tot, ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes vies a aquesta hora ja comencen a anar força bé, és a dir, amb volum de trànsit fluid i, per tant, sense massa dificultats, i tenim algunes poques que encara a aquesta hora no acaben de fer net. Estem parlant, sobretot, de la C60, els últims 2 quilòmetres entre Argentona i Mataró, en aquesta direcció, en direcció Mataró, la C58, també els últims 2-3 a partir de Montcada, cap al nus de la Trinitat, un punt habitual a aquesta hora de la tarda, i també el cinturó de litoral, que va encara força ple avui, sobretot a la zona de l'Hospitalet Cornellà, en sentit Martorell, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona. A les rondes, la circulació va millorant força, encara, però, en sentit Besòs, a la de dalt, queden aturades entre Diagonal i Vallcarca. A la litoral, a Zona Franca, i més endavant a Barceloneta, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'aplicació del Departament de Salut està col·lapsada des d'aquest migdia davant l'elevada demanda per descarregar-se el passaport Covid.
Tot plegat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi donat llum verda al certificat per la restauració, els gimnasos i les residències. Aquesta mitjanit entra en vigor la mesura davant la incertesa dels sectors afectats de com s'aplicarà. Precisament avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que veu difícil que es pugui estendre a d'altres àmbits, com demana el comitè científic.
També avui l'Agència Europea del Medicament ha donat el vistiplau a la vacuna de Pfizer pels infants de 5 a 11 anys. Ara tot dependrà del govern espanyol si adopta o no aquesta nova mesura per lluitar contra la sisena onada. David Amador.
El web i l'aplicació de La Meva Salut, que permet descarregar-se el certificat verd digital, continua sense servei a hores d'ara. Aquest matí funcionava sense problemes, però arran que s'ha fet pública la decisió del TCJ ha començat a caure. Recordem que el TCJ ha avalat la implementació del passaport Covid als interiors de bars i restaurants, gimnasos, centres d'activitat física i fitness i residències geriàtriques. I també s'amplia el seu ús a teatres, cinemes, auditoris, circs, congressos, convencions i fires, sempre que hi hagi servei de restauració o ballar a l'interior. La mesura, que de moment tindrà una durada inicial de 2 setmanes, entrarà en vigor aquesta mitjanit. Demà divendres, per tant, tothom qui vulgui accedir a aquests recintes haurà de presentar el certificat. El tribunal considera que amb aquesta decisió s'evita un nou tancament dels sectors alhora que no es vulnera de manera greu els drets fonamentals dels ciutadans. Així ho valora el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que ha de ser en interiors. Dos, ens diu que no podem afectar cap activitat essencial. Per tant, el treball ho és. Per tant, demanar-ho avui en dia, amb la legislació que tenim, demanar-ho per poder entrar a llocs de treball, sigui encara que sigui un centre de salut o encara que sigui un centre residencial, no és possible. I l'altre element, que també és molt important, és que sigui acotat en el temps.
Tot això en el dia que l'Agència Europea de Medicaments, l'EMA, ha aprovat la vacuna de Pfizer per a nens i nenes entre 5 i 11 anys. El vaccí, desenvolupat per BioNTech i Pfizer, recordem, ja estava aprovat per a adults i nens de 12 anys cap endavant. En el cas d'infants de 5 a 11 anys, la dosi serà inferior a l'utilitzada en els més grans. Això sí, també s'administra en 2 injeccions al braç amb 3 setmanes de diferència.
Doncs a les portes de l'entrada en vigor del passaport, els bars i restaurants es preparen per aplicar la mesura, malgrat que, com dèiem, no saben encara com funcionarà. A Tarragona, els empresaris, però, consideren que el procediment serà fàcil, si més no accepten el certificat si això evita el tancament o noves restriccions horàries. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Amb l'evolució de la pandèmia en línia ascendent, bars i restaurants a la ciutat temien que els tornessin a obligar a reduir el nombre de gent per taula i al recinte. És per això que veuen el certificat Covid com un mal menor. Javier Escribano és restaurador i presideix la Federació d'Hostaleria a la ciutat. Defensa que la majoria de població està vacunada i que, per tant, l'exigència del document no els restarà clients.
Por tanto, una vez abandonamos la situación ideal, pues lo menos malo, y además serviría para poder seguir abiertos con el aforo completo, es el certificado.
El propietari del restaurant Arts de Tarragona, Carles Llobet, té clar que exigir un document que acrediti la vacunació o que s'ha passat la Covid és un tràmit fàcil de fer.
Estem parlant de llegir un còdic de barres, un QR. No estem parlant de fer un test de 52 preguntes.
Pensen que permetrà reactivar els dinars i sopars d'empresa després d'un any sense fer-se per la Covid.
I pel que fa a les dades de la pandèmia i a l'espera que Sanitat faci públiques les xifres aquesta tarda, a Catalunya un dia més creixen els indicadors. La xifra d'hospitalitzats s'incrementa en 50 malalts, fins als 569. D'aquests, 128 estan a l'UCI, 9 més que en la darrera actualització.
També s'ha disparat el risc de rebrot fins als 228 punts i el percentatge de proves positives sobrepassa la barrera del 5%, el límit que estableix l'OMS per poder dir que la pandèmia està sota control. A les últimes 24 hores s'han detectat més de 2.000 contagis. Per contra, la velocitat de contagi recula fins a l'1,37. En paral·lel, s'han notificat 11 defuncions més que eleven la xifra total a 24.100 persones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dotze dones han estat assassinades enguany a Catalunya, víctimes de la violència masclista. En el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat des de la xarxa que el govern ha doblat el pressupost dedicat a erradicar aquesta xacra. Per la titular d'Igualtat, cal aprendre de cada mort per evitar nous casos. Maite Poló.
Millorar de forma continuada per evitar al màxim les agressions a les dones. Aquest és l'objectiu de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha vist satisfeta com s'han doblat els diners per al departament que lidera, 92 milions d'euros.
Ho hem aconseguit. Hem doblat la partida específicament dedicada des de la nostra conselleria a l'abordatge de les violències masclistes en les seves diferents dimensions, des de la prevenció a l'atenció i a la reparació, i al mateix temps el pressupost de la conselleria també s'ha duplicat.
La consellera ha explicat a la xarxa que vol dedicar més recursos per fer una estratègia de país i per arribar a tota la població, especialment als homes.
S'ha de veure com en els seus entorns quotidians poden contribuir a deslegitimar, a rebutjar aquests actes de violència quan els vegin, no?, comesos per part dels seus col·legues, dels seus amics, dels seus companys de feina, i al mateix temps fer aquest treball d'identificació de quines són aquelles conductes, aquelles actituds que estan perpetuant el masclisme de manera quotidiana.
Aquest any han augmentat a Catalunya les denúncies per violències contra les dones en relació al passat i també al 2019. Se n'han posat més d'11.000 i els Mossos han detingut 9.900 homes, dels quals 108 menors d'edat.
I a aquesta hora arrenca a Sant Cugat del Vallès una de les múltiples manifestacions convocades durant aquest 25N, també a Barcelona, en suport a les víctimes de la violència masclista i per dir prou a aquesta xacra. Així que anem fins a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sergio Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix aquí a la plaça de Lluís Millet, a les portes de l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat, comença aquesta manifestació del 25N convocada per diversos col·lectius feministes, tant de Sant Cugat com de la resta del Vallès Occidental, una manifestació que la pancarta porta el lema contra les violències masclistes, ofensiva feminista, i que al darrere hi porta unes 250 persones, almenys de moment, que s'han sumat a aquesta protesta que recorrerà als carrers de Sant Cugat i acabarà amb una performance que encara ara és una sorpresa de quin tipus d'actuació serà. A part d'això, Sant Cugat ha viscut el 25N amb un acte institucional aquest migdia a les 12, on l'alcaldessa Mireia Ingla ha reclamat la importància de les polítiques municipals per fer front també a les violències masclistes. I just ara, a les 8, un altre dels actes destacats que tindrà lloc aquí a Sant Cugat és un partit de futbol mixta amb homes i dones que hi participaran del Sant Cugat Futbol Club, que tindrà lloc a la zona esportiva municipal Jaume Tubau. Aquesta és una foto fixa més o menys el que tindrem avui aquí a Sant Cugat amb motiu del 25N.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergio Morales, des de Cugat Mèdia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Perilla l'oferta de l'empresa xinesa Great Wall Motors per quedar-se a la fàbrica de Nissan. La companyia pressiona ara l'administració catalana i espanyola per obtenir més incentius per instal·lar-se a Catalunya. L'automobilística xinesa ha estat negociant quedar-se amb la factoria de la Zona Franca, però després d'una auditoria interna asseguren ara que la inversió necessària per actualitzar-la és major que la prevista originalment. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
La taula de reindustrialització s'ha reunit de forma extraordinària aquesta nit per valorar l'anunci i plantejar com desencallar aquesta inversió que podria suposar l'absorció de tota la plantilla que ha quedat fora de les prejubilacions, és a dir, unes 1.600 persones. Els sindicats ja han reclamat que s'estudiïn altres ofertes per la reindustrialització de la planta. Escoltem els secretaris generals de Comissions Obreres i CGT a Nissan, Miguel Ángel Boiza i Javier Turrillo.
Los cuestionaron todo el proyecto, desde los activos de Nissan, las ayudas públicas y las condiciones acordadas de los trabajadores, lo cuestionan todo, y claro, las dudas que nos genera es si esto es una estrategia de negociación o que realmente no les interesa el proyecto.
Como tenemos otras alternativas también a la reindustrialización, tenemos claro que si él nos adapta un poco como mínimo a los mínimos que marcaba el comité de empresa y aquellos mínimos que necesitaban los trabajadores, evidentemente tenemos otra serie de empresas que le abriremos la puerta.
Des del comité d'empresa també asseguren que en cas de no fructificar cap acord, s'ha de seguir negociant amb les altres alternatives. La barcelonina Silence podria ocupar la factoria de Montcada i la planta de Sant Andreu podria anar a parar al hub d'electromobilitat. En cas de caure finalment la proposta de Great Wall Motors, aquestes empreses podrien passar a ocupar la planta de la Zona Franca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, ha presentat la seva renúncia a l'alcaldia i a la seva acta de regidor. Segons diu, aquesta decisió l'ha pres per motius personals i familiars. Així ho ha declarat a la roda de premsa organitzada d'urgència aquest migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Malgrat. Ona Malgrat, Melina Morilla.
Joan Mercader ha volgut agrair la feina feta per tots els regidors i la confiança que els malgratencs i les malgratenques han dipositat en ell al llarg d'aquests anys.
En aquesta roda de premsa, doncs, que s'ha convocat de forma urgent per tal de comunicar-vos que després de 10 anys i mig avui anuncio doncs, oficialment el final de la meva etapa política a l'Ajuntament de Malgrat per motius estrictament personals i familiars.
Aquesta és una decisió que ha titllat de difícil però necessària. Afegeix que aquesta és una etapa que acaba amb la tranquil·litat d'haver fet el millor pel poble de Malgrat de Mar i que deixa un equip de govern fort i cohesionat que seguirà treballant pels malgratencs. Ara agafarà el seu relleu el primer tinent d'alcalde, Jofre Serret, fins que es decideixi qui serà el nou alcalde o la nova alcaldessa de Malgrat de Mar. La renúncia es farà efectiva demà al ple extraordinari de les 7 de la tarda.
Canviem de qüestió. Noves càrregues policials a l'Autònoma. De nou, una protesta d'organitzacions estudiantils sobiranistes contra un acte de l'entitat espanyolista s'ha acabat, ha provocat escenes de tensió a la Universitat Autònoma. A l'acte hi estaven convidats membres de Vox, Ciutadans i el PP. Un centenar de joves han intentat impedir-lo llançant pots de fum. Ràdio Sabadell, Adrià Regàs.
Un grup de manifestants ha intentat trencar el cordó policial i accedir al cinema de la plaça cívica on s'havia de celebrar la xerrada. Els joves han llançat contra els Mossos pots de fum de colors i els agents han carregat contra ells pràcticament a cegues. A l'acte hi havien d'assistir alguns diputats de PP, Vox i Ciutadans com Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa i Antonio Gallego. Els estudiants que protestaven han cridat consignes com fora feixistes de la universitat.
I la Policia Nacional ha desarticulat la cúpula més radical dels Boixos Nois en un operatiu fet a principis d'aquest mes a Barcelona. En total han detingut 14 persones i se'ls imputen diversos delictes com la tinença il·lícita d'armes, blanqueig de capitals o explotació i prostitució.
L'operatiu l'ha dirigit al jutjat número 1 de Sabadell i ha permès el registre de 18 vivendes on s'han decomissat armes blanques, de foc i drogues. Durant l'operatiu també s'ha localitzat un pis on aquest grup destinava a l'explotació sexual de dones. La investigació continua obert, jutjant viatge a la presó 7 dels 14 detinguts.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Guàrdia Civil investiga la fuita de diòxid de carboni a la central nuclear d'Ascó, que ha deixat un mort i 3 ferits. La víctima mortal és un bomber de la brigada contra incendis de la planta que va acudir a ajudar la resta de companys. Aquest migdia s'han fet 3 minuts de silenci a la central en homenatge a les víctimes. Ràdio Móra la Nova, Andrea Barceló.
Enfront la situació, anava emès un comunicat lamentant el desenllaç de l'accident. A més, manté oberta la investigació i assegura que l'incident no ha compromès la seguretat de la instal·lació ni el medi ambient. Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre, per la seva part, donen tot el seu suport a la família i l'entorn del bomber. Miquel Àngel Ribes, alcalde d'Ascó, ha aprofitat per tranquil·litzar la població sobre l'inexistent perill radiològic.
No té cap tipus d'afectació a nivell radiològic. No? I ha sigut un accident més de tipus industrial i per tant, doncs, no té afectació a la població, no té cap tipus d'activació del pla Penta.
La UGT també s'ha pronunciat i, a més de lamentar la mort del treballador, exigeix aplicar les mesures necessàries per garantir la seguretat laboral dels treballadors i demana formació continuada a tot el personal en prevenció de riscos.
Més coses. El govern surt al pas de les crítiques d'entitats i Ajuntament de Badalona al seu projecte de nou viaducte sobre el Besòs, que ha de permetre connectar el carril bus d'entrada a Barcelona des de Montgat. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Xavier Flores, ha negat avui que l'obra, prevista per 2023, consolidi l'autopista C31 i divideixi la ciutat. Flores ha reconegut que per soterrar l'autopista cal un projecte executiu nou, més ampli, que tingui el consens de les dues administracions i sigui de transformació de tot l'entorn. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
El Departament de Territori reitera la necessitat del projecte per millorar l'accés al transport públic, segregant-lo i garantint als usuaris una via directa per accedir a Barcelona sense veure's afectada pel volum de trànsit que diàriament es genera al nus situat entre l'autopista i el cinturó litoral. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Xavier Flores, ha explicat que, segons les previsions, el projecte es redactarà el proper 2022 i el següent, el 2023, es podria licitar i executar l'obra.
Ni consolida, ni afecta, ni deixa d'afectar el que pugui passar a la C31 en la part que ens interessa que es pugui transformar en un futur, que és la part poblada. O sigui, estem actuant en una part on no hi ha cap edificació, no existeix, o sigui, estem actuant en la part pròpiament del riu i no creiem que això hagi de consolidar possibles futures solucions.
Pel que fa a la pacificació de la Nacional 2 entre Montgat i Mataró, Flores ha confirmat que el departament treballa per fer la via més urbana i sostenible.
Els descendents de pagesos i ramaders podran fer-se un habitatge a les explotacions ramaderes i agrícoles situades en micropobles, encara que aquestes estiguin en sòl rústic. És un dels canvis urbanístics que el govern vol aprovar amb els pressupostos del 2022 per tal de lluitar contra el despoblament rural. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La norma aplica als municipis sense nucli de població, als de menys de 500 habitants o amb una població inferior als 3.000 i un mínim de 10 nuclis. Un altre canvi previst de cara a l'any vinent és que les cooperatives i agrupacions agràries podran construir o reutilitzar edificacions en sòl rústic per destinar-les a allotjament de temporers i també es vol simplificar els tràmits per a l'autorització de construccions agrícoles i ramaderes dotant de majors competències als ajuntaments. Així mateix es vol facilitar el desenvolupament d'activitats econòmiques en sòl no urbanitzable, ampliant els usos d'activitats com ara el turisme rural. Un conjunt de mesures que, segons el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, han de servir per garantir l'arrelament de les famílies al territori.
El que fem és adaptar l'urbanisme a la necessitat del món rural i no al revés, o no a l'inrevés. El que fer per a tots en aquesta matèria podríem dir que s'ha acabat i que, per tant, comencem una nova etapa.
Aquestes mesures estan incloses a la llei d'acompanyament dels pressupostos per al 2022 i entrarien en vigor l'1 de gener.
I un porta-a-porta a domicili per tot tipus d'objectes i mobles vells és la proposta que han presentat aquest migdia la Mancomunitat La Plana i la Fundació Areté amb un doble objectiu: promoure la reinserció laboral de persones amb problemes de salut mental i donar una segona vida a molts trastos que ara acaben a l'abocador. El 9FM, Jordi Sunyer.
De moment, la iniciativa es posa en funcionament als 12 municipis de la Mancomunitat La Plana, però la intenció és que s'acabi estenent a tot Osona amb un funcionament molt clar. L'explica Pere Medina, president de la Fundació Areté.
El sistema consistirà en que hi haurà un telèfon o un formulari web on la gent podrà fer aquesta petició quan tingui un moble, parament de la llar, una bicicleta, qualsevol element que la població cregui que pot tenir una segona vida. Ens trucaran, nosaltres valorarem, anirem allà, el recollirem i el portarem a preparar per la reutilització si cal o directament a una botiga per poder-lo vendre i donar una segona vida en aquest objecte.
El projecte, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, s'ha pogut tirar endavant gràcies a una subvenció de 66.500 euros de l'Agència de Residus de Catalunya.
El 25N també és protagonista avui de l'Espai Cultural. El Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut han unit forces per lluitar contra la violència masclista amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes. S'ha fet a la seu del museu amb una vintena de professionals sanitaris. L'objectiu és ajudar els treballadors de la salut a comunicar-se amb les víctimes. David Navarro.
Durant el taller, els professionals sanitaris recorren el museu alhora que una monitora els guia per les diferents formes de comunicació que fa servir l'art. D'aquesta manera, segons ha explicat la directora de l'ICS, Yolanda Lejardi, els professionals aprenen a evitar les interferències comunicatives que provoca la violència masclista i que eviten que les víctimes s'expliquin de manera entenedora.
Hem utilitzat aquest format per fer una transició, per fer un camí a través de les obres d'art, per adquirir més coneixement en la violència masclista, alhora que per identificar situacions de risc o situacions de violència i alhora que millorar les comunicacions, les habilitats comunicatives per adreçar-nos, per acompanyar aquestes persones.
El taller s'ha fet coincidint amb el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, però anteriorment s'havia realitzat al Centre d'Art La Panera de Lleida, el Museu d'Art Modern de Tarragona i el Museu de l'Empordà de Figueres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Ja és oficial. Marc Gasol, nou jugador del bàsquet Girona, lluirà al dorsal 33. Hem d'escoltar un dels protagonistes, sens dubte, del dia. S'estava molt a l'espera d'aquesta roda de premsa. Escoltem Marc Gasol.
Com a jugador sí que va ser l'últim que he viscut. He viscut alguns més des d'allà dalt, que us asseguro que es pateix molt més que des de la pista. Des de la pista és més senzill tot, perquè tens mà, llavors, ho vius de manera diferent, no? I amb ganes de poder tornar a fer el que més m'agrada, que és jugar a bàsquet, i poder-ho fer aquí a Girona, a Fontejar.
Les declaracions de Marc Gasol, un dels protagonistes, com dèiem, del dia, està en aquests moments en directe, aquesta compareixença de premsa a Fontajau, a Girona, lluirà el dorsal 33 i després de més de 10 temporades a la NBA, defensant equips com els Lakers o com els Toronto Raptors, a més dels Memphis Grizzlies, jugarà a la categoria de plata del bàsquet estatal a Catalunya, a Girona.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Wang Geni i el funcionament dels eclipsis. Wang Geni va ser una famosa astrònoma de la dinastia Qing, l'última dinastia imperial de la Xina. Va estudiar els eclipsis lunars fent servir models construïts al jardí de casa seva. Una taula rodona feia de terra. Penjava una làmpada de vidre al sostre que feia de sol i col·locava un mirall que feia de lluna a l'altre costat. A partir dels moviments dels tres cossos regits pels principis astronòmics, va aconseguir fer observacions molt encertades. Va néixer el 1768. Ja de petita era molt intel·ligent i li agradava molt llegir. La seva família estava formada pel seu pare i els seus avis. El seu avi havia sigut governador i gaudia d'un ampli intel·lecte i amor per la lectura. El seu pare, però, no va superar els exàmens imperials i ciència mèdica. El seu avi va ser el seu primer professor d'astronomia, la seva àvia, la professora de poesia, i el seu pare li va ensenyar medicina, geografia i matemàtiques. Després de la mort del seu avi, la família va viatjar per diferents regions de la Xina. Durant aquest període de temps, Wang Cheng es va enriquir del coneixement que li proporcionava els llibres del seu avi, així com es va instruir en arts marcials i en tir amb arc. Als 18 anys va començar a enfocar els seus estudis amb Jiang Mei. Va guanyar tal fama en poesia
insistia en els seus coneixements en matemàtiques que va arribar a fer de professora d'estudiants, però només masculins. Una de les seves contribucions va ser aconseguir descriure la seva visió dels fenòmens celestes, com per exemple el moviment dels equinocis i com calcular-lo. En el camp de les matemàtiques, Gény dominava la trigonometria i admirava el matemàtic Mei Wentzi. Va arribar a reescriure un dels seus llibres de forma més senzilla perquè fos més accessible. La seva poesia incluïa la seva interpretació dels clàssics, la història i les seves experiències durant els viatges, així com escenes de les vides dels plebeus que va conèixer. Va trencar moltes de les tradicions feudals del seu temps que obstaculitzaven els drets de la dona. Al llarg de la seva vida va escriure 12 llibres d'astronomia i matemàtiques. Va morir el 1797 als 29 anys, sense deixar descendència. El 1994, la Unió Astronòmica Internacional va decidir posar el seu nom a un dels cràters de Venus.